A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, estem a l'equador, per dir-ho de manera, de la setmana. Avui tinc mixitat a la tertúlia, bueno, tinc mixitat i minoria avui a la tertúlia, perquè jo no conto, faig àrbit, per dir-ho així. Ara ho diré. Elisa Moixella, benvinguda.
Què tal? Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ruth Ponce, benvinguda.
Hola, què tal?
Repetim, per dir-ho així. Sí, perquè tant l'Elisa com la Ruth ja us he tingut aquesta temporada i l'Antoni també ja l'he tingut. O sigui, ja tinc repetidors, diguem, de la tertúlia. Antoni Miralles, benvingut.
Moltes gràcies.
Bueno, avui et toca minoria,
Bueno, ja farem. Es defensarem.
Sí, minoria total, perquè tenim la Candela també a la part tècnica, o sigui que si jo m'incloeixo són 3 contra 2. O sigui que, bueno, podríem muntar un equip de bàsquet, no? Mixta,
sí,
per dir-ho així.
Sí, no estaria mal.
No sé si s'ha fet això, bàsquet en mixta, o sigui que sí que juga tenis a mixta, hi ha alguns esports que són mixta, però bàsquet en mixta, bueno, estem donant idees, no?
Sí,
potser,
sí, i... sí. Bueno, ja tenim els pivots,
Exacte. Exacte. És una bona alternativa, per què no? Bueno, no parlem d'esport, però sí que parlem una miqueta de tota l'actualitat que tenim. Bé, una de les coses que estàvem comentant amb l'Antoni abans d'entrar aquí a l'estudi, dades de l'Unió Hotelera, doncs a setembre un 50% d'ocupació, 57% d'ocupació, l'estiu ha estat molt bo amb 1,23% més. Dius, bueno, dintre de que tothom sempre es queixa, avui dia com a mínim hi ha que tenen la panxa contenta, per dir-ho d'una manera. Tu, Elisa, quin feedback tens a l'estiu també d'aquest setembre?
Bé, tot, sí, les dades són aquestes, pues, molt bones, però no sé si gasten o no gasten, si compren o no compren, això ja no ho sé. Segons amics comerciants en diuen que, home, comprar no és el que abans es comprava, no?
Clar, potser les dades d'ocupació no correlacionen amb les dades
de
despesa o de consum. Perquè no fa gaire va sortir també un titular de que els comerciants deien això, no? de que havia estat les vendes una mica fluixetes.
Clar, i això que, diguem, hi ha hagut gent aquest estiu, comentàvem amb l'Antoni abans d'entrar a l'estudi, aquest cap de setmana, clar, entre el festiu a Espanya, més algunes comunitats també, molta gent ha vingut.
Ha vingut molta gent i s'han gastat. El que passa és que els comerciants som especials, sempre es queixem, però la veritat és que l'estiu ha sigut un bon estiu. No es poden queixar, les xifres que jo conec que són bones, el creixement no ha sigut espectacular, però han tingut millores ventes que l'any passat i millors resultats, sobretot en el marge, que també han pujat el preu i tothom ha defensat millor el preu i han tingut una temporada bona, que vas pel carrer no es queixa ningú, vol dir que és bona senyal. Quan li demanes, siga, com anar i plorant, però si no li diu res no es queixen. Vol dir que quan passa això és que n'hi ha.
Sí, hi ha una miqueta dues lectures, no, Elisa? Diguem, el que no diu res i però si li demanes es queixa, però finalment dius, també és que el creixement tampoc no sé sempre exponencial, o sigui, el que diu l'Antoni, dius, no. Volem créixer, dic, bueno, si ja arribes a conservar el que tens, si està bé, dius, ja és molt, perquè a vegades tampoc no és així.
Sí, bueno, també depèn del tipus de comerç, depèn de moltes coses, depèn
del producte,
exacte.
Però tu vas parlar ara mateix amb els comerciants i la queixa és del personal. No es queixen de les vendes, com ha sortit de les vendes i els resultats, no, es queixen del personal, la dificultat que tenen de trobar la gent per treballar i que es quedin. No és el problema de trobar, perquè troben, sí, l'enganxen, comença i porta pocs dies, doncs canvien, bé perquè tenen un altre lloc o bé perquè no s'adapten al país o perquè no n'hi ve al país. I la queixa no és de les ventes i els resultats. Les ventes, la queixa fonamental és del personal que tenen moltes dificultats per trobar-ne i, per altra part, moltes dificultats per retenir-lo.
Això ho parlàvem vinguent amb la Ruth. És cert que tu, que has estat en tema de recursos humans, Ruth, la gran, diguem, dificultat que arrossega Andorra des de fa anys és el personal, que es quedi, que vingui,
sí, fidelitzar la gent. I després el comerç, és veritat que, bueno, jo ho entenc, que no invertiràs en formació si no tens un mínim de seguretat que aquelles persones s'acabin quedant a l'empresa, no? Però falta formació a les persones que estan al comerç, sobretot a certs comerços, perquè, bueno, doncs per coneixement del producte, per tècniques de venda, almenys jo com a clienta de certs establiments penses, ostres, es nota que has d'agafar una mica amb tot el carinyo, el primer que trobes per cobrir certs llocs de treball perquè realment no coneixen el producte o tant els hi és estar en una perfumeria que estar en una carnisseria. I això es nota i penso que no ens juga gaire a favor.
Del que dius, a més, els que hem estat en el món del comerç tenim aquesta sensibilitat que ho detectes de seguida, que dius, la persona que per vocació li agrada i fa anys que hi és, en els comerços també es nota, perquè també hi ha aquesta fidelitat que es fa també, de tant de clientela com de diguem, de personal, no? I els altres, doncs, tens una rotació i ja saps a què trobar-te.
A part de que viure a Andorra és molt car.
També, això és un agreujant.
I per tant, si han de venir de la Seu o s'han de buscar la vida, jo entenc, si em poso a la seva situació, entenc que, bueno, doncs me n'aniré a un altre lloc a on en surtin els números.
El problema ja existia de sempre, és a dir, jo en l'experiència que tinc quan treballava a les botigues, el 50% de la rotació es produeix de la gent que té menys d'un any. És a dir, quan passa la frontera d'un any, la gent ja pots formar-la, invertir i fer el que tu vulguis, perquè si n'hi ha probabilitats que es quedin. Però la gent que no arriba a tenir una antiguitat d'un any, aquesta és contínuament el canvi, perquè no s'adapten, perquè troben lloc, perquè acaben d'arribar, li fa els papers, arriba un altre que li ofereix 100 euros més i se'n va, o que no està a gust, o que l'horari no li convé, o mil coses, no? El primer any és el definitiu. Si arriba el primer any i s'estabilitza el primer any a la botiga, després n'hi ha més possibilitats que es quedin i que pots invertir i pots fer coses perquè és invertir en gent o donar informació quan no està estabilitzada, pues és un problema molt greu perquè no es consolida i tens una despesa en hores i en temps important. I aquest és el mal endèmic que tenim, que és la gent no coneix Andorra, arriba i ve un món desconegut, un món tancadet, un món que té dificultats en aconseguir una vivenda a un preu raonable i que es troba en un lloc inhòspit. Nosaltres no som allò de la República Dominicana, que tot jajas, tot de sonrisa i tot està molt bé, no? Nosaltres som una mica més orcs i som una mica més tancats i no deixem també que s'integren perfectament més fàcilment que altres països, no? No som una mica més, es defensem més, per dir-ho d'alguna manera.
Tenim el mojito, però ens falta la platja, el sol i la temperatura, no?
Segurament.
Per dir-ho d'aquesta manera. Quan parlàvem, ara que has abordat el tema de l'habitatge, arquitectes deien, doncs, que ha baixat un 67% doncs, l'obra nova. Dius, respecte potser a el que es va fer l'any anterior, un creixement potser a 400 i pico mil metres quadrats, només estem a 187 mil i pico ara. Dius, clar, potser on veníem no estàvem en adequació a la realitat per aquests raons. Clar, les muntanyes tampoc les podem empènyer.
No, i que l'obra n'hi ha que acabar-la. És a dir, l'any passat van fer un desplegament importantíssim de metres quadrats que n'hi ha que acabar. I moltes vegades l'obra dura més d'un any. Vol dir que ara no és que s'han començat menys, és que n'hi ha que acabar el que estava fet i l'any passat va ser un desplegament molt important. Sí. Si la mostra la tens en que intenta trobar tu algun electricista o algú que vingui a casa a fer-te qualsevol cosa i veuràs la dificultat que tens, tothom està ocupat. Vol dir que si és de veritat que s'han obert més menys metres quadrats, però la gent està més ocupada que mai.
Sí, sí, és cert, és que no trobes ni electricistes, ni lampistes, ni fusters, és molt complicat, a part de que no n'hi ha. O sigui, a part de que els que hi ha tenen molta feina, és que no n'hi ha.
No venen.
No n'hi ha.
Ara que parlaves de fusters, Ruth, ahir parlaves justament amb un fuster, les dades no les tenia precises, però calculava que només n'hi havia 80 a tot el Principat.
Clar, i no hi ha relleu.
I aquí està la cosa.
No hi ha relleu.
El relleu generacional, també.
Llavors, tots aquests oficis no els farà pas a la intel·ligència artificial.
No se sap mai.
Sí? Tu creus que t'arreglarà la calefacció?
Veure, jo, això d'ajustar una porta a l'intel·ligència artificial ho tinc una mica...
Igual t'explica com ho has de fer, bueno, però no ho sé jo.
Sí, sí, això ja t'ho fan. Internet, sí, sí. Tu ara trobes de tot.
Tu preguntes com ho has de fer i t'ho diu. Però sí, clar, sí, si no ets gaire manetes, potser l'acabes liant i necessites un fuster.
I les eines que necessites i...
Clar,
és molt difícil.
Clar. Sí, jo crec que... I començant a haver-hi molts negocis, mecànics, fusters, electricistes, que acabaran tancant el dia que el titular es jubili, perquè no hi ha aquest relleu.
I a més,
serà complicat. Mira,
jo tinc casos que treballem amb fusters, que se'n volen plegar i se'n van a Portugal, i li han oferit quedar-se en la fusteria als empleats, i han dit que no.
Clar. Sí,
que,
sí.
Entre que els empleats no s'atreveixen a assumir aquell rol d'un costat i d'altra part que no n'hi ha aprenents, la gent això de fer treballar la fusta i el tricista i això és massa complicat. La gent ho veu com si fos això.
Va, és que t'embrutes les mans. Bueno, sí,
tampoc t'embrutes. Que no és alerta. A granar, no sé.
Ja,
no sé. Clar. No, és que jo sempre ho he dit, el comerç, la dificultat que tenim en comerç és que no és agraït per la... Quan tu dius, on treballes tu? Oh, jo treballo en l'administració, estic d'administratiu a l'administració, en el comuta. Oh, hòstia, aquest dia més collonut. I dius, tu, no, jo comerç, estic de cap de sessió de drogueria. I va, això no és res, és menospreciar tot aquest entorn,
sí,
moltes vegades, no? Que li no dones valor a aquesta gent que està fent una feina important, i als hotels igual, als hotels o al bar igual, però no es valorem, i quan no es valorem no es paga, i com no es paga la gent no ve. I és un segle.
És el peix que es mossega la cua.
Home, déu-n'hi-do de lo que cobren, en tot cas, els fusters i altres
oficis.
Però com diu la Ruth, tan brutes.
Jo de vegades inclús estic acostumada a fer bricolatge i... No t'embrutes si poses els guants, sí, adequats. No. Sí,
després, el que dius tu, Elisa, hi ha una part de satisfacció personal de quan tu fas tu i tu arregles tu,
sí,
també.
Sí, i a més hi ha coses que són fàcils de fer. Altra cosa és que tinguis problemes amb contactes, no? De vegades, amb contactes...
Instal·lacions,
això sí, però tot lo de més...
Ara, el que deia l'Antoni, ahir justament ho comentàvem amb aquest fuster, dius, perfecte, el que deies tu molt bé, Antoni, no? Dius, no, és que jo sóc administratiu o cap de secció o tal, dius, molt bé, dius, però després comparar les nòmines de l'administratiu, el cap de secció, el que és fuster o el que és electricista o l'advocat, i dius, és que el millor que cobra millor és el que fa una feina manual.
Sí, sí, exactament, això, ja. Per això t'ho dic, que vull dir-te, són els que més... afortunadament, per ells estic molt contenta, no? però amb les construccions i tal, bueno, els hi va molt bé i em sembla perfecte.
Falta coneixement també, perquè hi pugui haver aprenents, perquè si tu amb un noi o una noia que estan allò indecisos de veure què faig, què no faig, a què em dedicaré, o si tu li expliques, doncs mira, aquesta feina doncs consisteix en això, consisteix en tal, i a més la possibilitat que de guany és aquesta, bueno, doncs potser ho veuen d'una altra manera.
Mira, una feina que està molt demandada, molt ben pagada i que la gent no va, és frigorista i calefactor. D'aire condicionat o de calefactor. N'hi ha molt poca gent que entén i que sap de què va, i al final és, no va l'aire condicionat, fiquem un altre i no es compliquen la vida, no? I abans pues, es reparava, mirava, carregava. Jo me'n recordo que carregaven la gas de la nevera, que carregaven i feien coses. Ara la nevera, fora, una nevera no i fora. Perquè no hi ha gent que es dedica, no hi ha aquest coneixement, i les escoles estan, les grans ciutats sí que tenen possibilitats, perquè en les grans ciutats tenen això de la formació professional d'aquestos... encara funciona. València, Barcelona, Madrid, encara n'hi ha escoles que fan de frigorista i coses... Però la realitat és que no hi ha, aquí no tenim res. que clar, no tenen res. L'orientació és un mercat molt petit, n'hi ha molt poca demanda, molt poca gent, no n'hi ha suficient per muntar una escola com cal i tenir els mestres i els professionals per donar-li classe, i ara tenim una dificultat que no, ni cap avant ni cap arrere, sinó tot el contrari, és un problema molt greu.
Sí, i a part tot això et porta al consumisme, també, perquè dius, val, se m'espatlla això, com que no hi ha ningú que m'ho arregli, doncs ho canvio, vinga, un altre. I abans no? Abans tenies la possibilitat d'arreglar les coses, de reparar-les i de fer-les durar una mica més de temps.
Una altra cosa que vull posar sobre la taula és que en aquestes professions... estan bàsicament són professions que pensen que són per homes, vale?
També.
No m'ha vingut mai cap lampista dona, ni cap electricista.
Però és que ninguna dona pensa en ser.
No,
per això
no,
ja abans he dit nois i noies,
sí, vull dir... sí, però hi ha molta gent fora d'aquí, sí. I a vegades que escoltes altres sintonies, altres ràdios, i una de les vegades era una tertúlia amb precisament amb això, amb dones que sabien i eren professionals i molt bones de l'electricitat, de la lampisteria i tal, que s'havien trobat quan feien els seus estudis, pues només n'hi havien dos en tota la classe, i els miraven així, és com que tu què fas aquí, no? Que m'estàs traient el meu d'això, i que ara pues s'ha generalitzat, vull dir, també n'hi ha, però només volia...
Sí,
però passa també en professions molt concretes. Per exemple, tu vas a exactes, en ciències exactes, i no n'hi ha nenes. I enginyeria n'hi ha molt poquetes.
No, això s'ha canviat, ja t'ho dic jo.
Cada vegada n'hi ha poquetes.
A la Politécnica no. A la Politécnica, ves a la Politécnica de Barcelona i n'hi ha suficients. Abans sí, però fa ja, pues mira, fa ja 20 anys que les noies van entrar a enginyeria i molt bones, a més.
A 20 anys n'hi havia 3 en una classe. Estava jo a la UPC donant classes, n'hi havia 3.
Pues no sé, a la UPC, però les que jo conec, almenys a la classe n'hi havien 6, vale? I després ara ja comencen a haver-hi moltes més, afortunadament, vull dir-te.
Sí, té que arribar tot arreu.
I exactes, tinc una companya meva que va estudiar amb mi i va ser catedràtica d'exactes, també.
No, ara ja veus informàtiques que són dones.
Sí, informàtica.
Que abans era... molt difícil, n'hi ha una informàtica fora dona, era molt difícil, i ja veus a un cap d'aquest departament que ja és dona i que ja està ja sap i entén, i no és només que estigui de figura, sinó que és una tia que sap, i ara ja ho veus, però n'hi ha professions que li costa a la gent, les dones li costa veure-se fent exactes és un...
Fantàstic,
del que dieu. Feta va obrir un concurs també per noies, justament en professions d'electricista. Bueno, va haver-hi poques candidates, però bueno, és un inici. Però el que dius tu, Antoni, potser també a nivell d'FP, sabem que formació professional aquí a Andorra cada any va creixent, hi ha més interès. Sé que hi ha una associació de calefactors d'ampistes que estan a Santa Coloma també. Clar, és potser un conjunt de doncs, associacions, formació professional per crear aquesta vocació.
El gremi que n'hi havia abans, que era el formador, d'alguna manera desaprenents, el gremi, que això ha desaparegut. I ara n'hi ha alguns que estan retornant una mica perquè es queden sense gent per treballar. No tenen ajudant, no tenen gent per treballar, i són professions que són molt agraïdes, perquè sempre està la possibilitat de muntar-te pel teu compte. Que n'hi ha moltes que no. Tu, al supermercat, muntar un supermercat pel teu compte és molt complicat, però convertir-te en lampista pel teu compte o convertir-te en electricista pel teu compte i muntar la teva empreseta...
És factible.
És factible, és molt més fàcil, no? Però mira, la realitat és que no és atractiu, la gent no el veu com a atractiu, per fer generar-se com tu al comú, a treballar administratiu, i ja està, hi ha 1.200 o 1.400 euros i ja està.
Bueno, veurem si tot això crea noves vocacions. Ahir tenia la Noelia Suquer i el Pol Bertolomé. Hi havia aquesta proposta també que es fes un recàlcul de lo que era els autònoms i el mètode de càlcul de les cotitzacions. També, si s'arriba doncs, a fer una altra formulació d'aquest mètode de càlcul, pot també crear vocacions que doncs, un s'independentitzi i sigui...
Sí, i tu a la universitat aquí en Espanya, quan fas en Espanya, el teu cap està perquè treballaràs per un altre. No tenen...
No hi ha aquesta mentalitat
d'emprenedor. És a dir, a Amèrica, als Estats Units, tothom té la mentalitat de que jo seré el meu cap. I jo me muntaré la meva empresa. I aquesta, els anglosaxons, tenen això. Però aquí, en Espanya, no. Tothom pensa en treballar per algú. Treballar per un despatx d'abogats o, saps? No hi ha aquest esperit d'emprenedor, no ho tenim. I tot el que és la formació que es fa en Espanya, per exemple, no té aquesta dosis d'inculcar a la gent que de muntar-se la seva empresa, muntar-se la seva vida... I és un problema, perquè no n'hi ha... Jo l'altre dia estava sentint els comerciants de Barcelona que estàvem parlant, el 95% de les empreses mitjanes i petites és el gran volumen de les empreses de Catalunya. El 95% són petites i mitjanes empreses. No, mitjana vol dir menys de 25 persones. El 95%. Mira si n'hi ha autònoms, si n'hi ha gent que treballa per ells i la importància que té. Perquè parlaven del tema dels horaris, no? La reducció d'horaris i l'impacte que tenia, i en Catalunya vam dir que no, que de reducció d'horari no podia ser, que els autònoms i la gent que treballava, que tenia petites empreses, no podien suportar, no podien fer, que buscaren una altra solució. I el tema era així, jo no pensava mai que el 95% serien petites empreses.
Jo crec que aquí a Andorra, déu-n'hi-do, a Espanya tenen un altre problema, i l'altre dia, precisament, amb el que tu dius dels autònoms, estaven molt preocupats perquè els hi havien pujat horrorós. Vull dir-te que clar, qui vol ser autònom a Espanya? No val la pena. A Andorra és diferent, afortunadament hi ha bastants persones que sí que pensen en posar-se a treballar per ells mateixos, no? A vegades el que passa que és més còmode anar-te'n a treballar, pues, jo que sé, a l'administració o en un altre lloc i no tinguis que pensar en el que tu dius, no? De muntar-te alguna cosa. Però bueno, gràcies a Déu, vull dir-te, hi ha molta gent que ha pogut muntar-se la seva petita empresa, sobretot, ja et dic, en el món dels electricistes, els lampistes,
els oficis,
tots els oficis.
Però quan tu tens un pare que fa aquest ofici, tu no vols treballar amb ton pare, ni fer el que fa ton pare i treballar en l'ofici, vols treballar per un altre.
Bueno,
perquè viu les hores que dedica, viu l'entorn que té, perquè té un coneixement de primera mà de lo que ha patit un pare per mantenir l'empresa o defensar l'empresa, llavors no vol, és a dir, jo vaig a un altre, a les 7 acabo i me'n vaig.
També hi ha gent que passa això, que me'n vaig a treballar per un altre i al final acaba tornant perquè diu, mira, més val que treballi per mi i ho faci jo i pateixi el que hagi de patir per mi que no pas per un altre.
Però de primeres...
Sí, de primeres.
Quasi és millor.
I en el negoci del comerç ja no t'ho conto. En el negoci del comerç ningú vol ser comerciant. Ningú. De fills que volen continuar de comerç...
La segona generació normalment costa.
Hi havia ara... parlant en contra, mirava un reportatge fa un parell de setmanes o tres a un canal de televisió francès i hi havia un colmado a França amb la regió, diguem, a prop d'Estrasburg, que era la cinquena generació que tenia més de 125 o 130 anys d'existència al colmado que havia, doncs, els besavis havien fet, no? I clar, era tot un relleu generacional, era superinteressant perquè dius, som dels pocs que hem durat tants anys.
Que sobreviuen, clar.
Correcte, correcte.
I els japonesos.
També.
Els japonesos fan el contrari. El pare, el fill, el net, tothom està enfilat en la seva i ja va en la seva.
Per la transmissió de coneixement segurament també.
Sí, segurament, perquè al final és negoci, al final t'ha donat per viure, t'ha donat la llaia i no sé què, i que continues tu, i la seqüela continua, no? I els japonesos són una altra manera de pensar que nosaltres, no? Però bueno.
Sí, anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, la Ruth Ponce, l'Elisa Moixella i l'Antoni Miralles amb nosaltres aquí a la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat. Si per tu un bullrun no és una cursa de braus, també som el teu banc. Arriba Crypto Wallet de Creant, el nou servei de compravenda i custòdia d'actius digitals per invertir amb la facilitat, la confiança i l'expertise del teu banc. Crypto Wallet és 100% digital i està operatiu des de la teva banca online de Creant. A més, la transferència d'entrada de criptomonedes és gratuïta, perquè ara, si ets criptoinversor o criptoinversora, també som el teu banc. Creant. La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb l'Elisa Moixella, la Ruth Ponce i l'Antoni Miralles. Bé, una cosa que va pujant, poquet a poquet, però cada vegada més assistents. Quarta edició del Festac, que va haver-hi a Sant Julià. 3.500 espectadors. La climatologia va acompanyar, per dir-ho així també, perquè això també, teatre a l'aire lliure i al carrer està
risc.
Molt bé, però és un risc.
Fer-lo a la tardor, sí.
Sobretot a la tardor i a Andorra, però bé, no, l'acceptació és més que encoratjadora, per dir-ho així.
Sí, la veritat és que sí, jo hi vaig estar, i la veritat és que és super, super xulo veure la participació de gent gran, de canalla, hi havia molts nens. També és cert que les propostes que van fer eren per tots els públics. Vull dir que era molt fàcil arribar a totes les edats, però feia goig veure la gent al carrer gaudint dels espectacles. La veritat que va estar molt, molt, molt bé.
Hi ha un efecte de data, un efecte de boca a orella, o sigui, hi ha un cúmul de coses que fa l'èxit, per dir-ho així.
Sí. Sí, sí, jo penso que aquest tipus de coses està bé, tot i que, com sempre, aquell mateix cap de setmana doncs hi havia altres ofertes d'altres activitats a d'altres parròquies, però bé, això ja ho hem comentat moltes vegades.
Jo vaig estar al cap de setmana de Màgic, de la màgia, fantàstic.
També.
Fantàstic. Al carrer d'un costat, després el teatre estava de gom a gom, de gom a gom, és espectacle, va ser de primer nivell. Tenien la guanyadora d'un concurs d'això de la tele que feia ventiloquia i cantava beguent aigua, cantava.
Era difícil.
Era espectacular, espectacular. El nivell dels espectacles era grandiós. I la gent s'ho va passar molt bé. Està de gom a gom. No n'hi havia entrades, se m'han esgotat les entrades, estava a tope. Jo vaig estar fent les fotos de l'ambient, i n'hi havia un ambientazo ahí, fantàstic.
I després, jo penso que vull pensar que la gent cada vegada ho valorem més, el fet de que la majoria d'aquest tipus d'esdeveniments són gratuïts.
Este era 5 euros, aquest, que tampoc era...
Que tampoc, però tenia tots aquests espectacles amb aquesta programació i gratuït, home... Jo penso que som molt afortunats a Andorra de tenir tota aquesta varietat a nivell cultural i de manera gratuïta.
En el Plaça de les Arcades també estava a tope.
Sí.
La gent també estava a l'espectacle. Molt xulo. A més, molt xulo. L'ambient era molt maco.
Sí, són coses que es valoren a vegades...
Jo crec que jo opino el mateix, no? És fantàstic quan pots gaudir, que jo no he pogut gaudir, malauradament, no? Però sí que val la pena, i tant.
Sí, no, en edicions he assistit, en aquesta número no he pogut anar tampoc, però...
I per rematar la setmana, dissabtes, concerts a les esglésies.
Sí. Mm.
Bueno, ja, quartet de corda. A l'Iglesia Santa Coloma va ser increïble. L'ambient estava a tope també a l'església, i en Ordino, en Canillo, van tenir la mateixa... un concert també de guitarra i flauta, i estava a tope, no n'hi havia, no cabia cap a l'església.
Clar, a més, aquest tipus d'espectacles que fan doncs, amb esglésies, amb museus, sí, et permeten conèixer espais que d'una altra manera la gent potser no hi aniria, sí, perquè sí. Bueno, no entres a l'església. Perquè
l'església està tancada, sí, també.
O està tancada, si no és estiu, o no, només hi vas quan hi ha una missa, del que sigui, i et permet veure aquests espais d'una altra manera, i el mateix a l'exterior, vull dir, vas a ubicacions que normalment o passes pel davant i no t'hi fixes, o realment és que no hi vas, i et dona la possibilitat també de conèixer una mica millor el nostre entorn.
I això també el que dius tu, Ruth, és que també potser tenim un turisme que s'interessa també més amb una certa part i una certa proporció a l'oferta cultural que podem tenir i que ve per això i per altres coses a Andorra, que no pas, diguem, el turisme potser que hem tingut fa 30 anys enrere, per dir una manera, que venia per comprar, i l'oferta cultural que teníem era molt més escueta, sí, i no proposaven tanta cosa.
Sí, jo penso que li hem donat la volta, li estem donant la volta amb això, i el que diem, o sigui, és que hi ha oferta per tots els públics, per tots els gustos, vull dir, el que li agrada la música clàssica té música clàssica, el que li agrada el teatre té teatre, el que li agrada les exposicions i l'art, l'escultura, sí, la pintura...
Té Durero, l'exposició Durero...
Tens... Ho tens, sí.
Amb aquest... A mi el que em falta és una mica més de comunicació, vol dir, potser, més de comunicació, perquè n'hi ha molta gent que no s'entera. Amics que jo hem portat, vine, perquè, ai, i això on es fa, com es fa, com t'enteres tu? Com...
Sí, pues mira, bueno, aquesta és la pregunta típica.
En curiositat.
Com t'enteres?
Sí. Vam estar en Malta, i en la televisió de Malta, quan començava, igual que fem quan comença el dia, l'estat de les pistes, en Malta deies...
Activitats culturals d'avui.
Què pots fer avui? Bueno. I ho tenies abans del a migdia, abans del telediari, i de matí a primera hora te comunicaven que n'hi havia avui, perquè sapigués que en la tele exactament igual que fan les pistes, pues, tan importants són les pistes com els temes culturals, no? I feien de matí i a migdia, abans del telediari, que podies fer per organitzar tu el dia que fer.
Clar, alguna vegada també jo he sentit passar la crida al cotxe del comú, que va, pues, avui al tal lloc espectacle de no sé què, molt puntualment, i sí, no, i bueno, i amb certs esdeveniments, però també podria ser una cosa que s'utilitzés, com que tenim aquesta...
Jo normalment està tot apuntat a l'agenda Punt AD.
Sí, l'agenda Punt AD.
Mirar-ho i tal. Sí que és veritat que de vegades has de buscar.
Has de buscar, i la gent, és cert que la gent li agrada que li posin al davant. Llavors et diuen, doncs, els autobusos, com a Barcelona, que a Barcelona els autobusos tenen el cartell de no sé quina òpera, no sé quina obra de teatre. Doncs mirat, què tenim? Quantes línies d'autobús tenim? Pues cada una que porti la publicitat del que toqui. O les marquesines dels autobusos, o...
Sí.
No sé, hi ha gent que vol que li plantis al davant i no haver-ho de buscar.
D'aquí 4 dies teníem òpera a Andorra i s'entera molt poca gent. Sí. Faré la Bohème i fan a Gransana, crec.
Sí.
I tenim la Bohème en Andorra, que és... que és, bueno, és una meravella.
Bueno, aquest cap de setmana es fa Macbeth al Teatre Comunal, i també, i jo no he vist gaire publicitat, però també és un espectacle que és recomanable.
No, cert, i el que dieu, no, a gent de Punt AD potser encara, doncs, li falta més embranzida o més boca a boca, i que la gent s'hi aboqui per anar a buscar la informació. O sigui, que a vegades dius, si no veig en un diari, en un rotatiu digital, o en un diari de paper, o ho veig al carrer perquè han fet anuncis o una marquesina o tal, no me n'entero. I al final hi ha molta informació que està a l'abast, però no la busquem.
Sí, i això ho veus també perquè sols coincidir amb la mateixa gent quan vas a aquest tipus de... d'esdeveniments. Sols veure sempre els mateixos.
Hi ha una passada d'informació.
Sí, llavors és o perquè tens els mateixos interessos o perquè realment estàs al cas del que passa amb això, i però bé, per això dic que els espectacles al carrer, com el Festac, estan oberts, perquè hi ha gent que potser surt el diumenge al matí a passejar, que potser ni se n'han enterat, i ho veuen, i ostres, vinga, va, doncs ens quedem. Crida. Tens aquesta possibilitat de captar més gent que en aquell moment potser no tenia ni idea d'anar a veure un espectacle i se l'han trobat.
Sí, a part d'aquesta diversificació, diguem, cultural i turística, bé, hem sortit, ho comentàvem, abans d'entrar a l'estudi, hi ha hagut, doncs, l'Andorra Tast, tenim les mostres gastronòmiques també, que es fan ara.
O sigui, no ara, dia 8 i 9.
Hi haurà, doncs, gent de molt nivell, perquè tenen estrelles Michelin.
Ja estrella Michelin, sí.
Dius, dos. Caram, dius, sí, dos persones amb estrella Michelin, dius, caram, dius, tot això fa que...
Bueno, i Ferran Adrià va venir a l'Andorra Tast, també, a explicar, i va donar una conferència fantàstica, perquè té un restaurant, i no per la passió de fer menjar, sinó de com estructurar un negoci que tenia que que tens que tenir en compte per muntar un negoci, que només la passió i la il·lusió de muntar un restaurant no és que siga negoci.
Hi ha tot un procés. Sí.
Bueno, són coses que a poc a poc, diguem, l'imatge, no? Però la tipologia de país que hem tingut, que tenim i que volem diversificar, perquè sempre diem volem diversificar turisme, volem diversificar activitats, volem portar valor afegit, a poc a poc, no és un camí fàcil segurament, però a poc a poc hi estem arribant, però clar, serà una feina a molts anys vista segurament. Bueno, veurem, parlant de molts anys vista, bé, hi ha una visió de la majoria parlamentària que vol rebaixar el límit d'endeutament a mig termini i a llarg termini per complir la regla d'or de pressupostos i tal. Bé, és cert que quan menys deute pot tenir un país, millor per la ciutadania i millor per tots.
Això segur.
Vista l'espectacle que tenim als dos cantons de la frontera, per dir-ho així.
Això segur. El tema que a França està molt malament, Espanya està una mica millor amb això, però Déu-n'hi-do, no?
Quan tu superes el PIB en deute, ja tens un problema molt greu. I ara no és que estan una mica més, estan un 50% per sobre del PIB. Llavors, és inviable. En França tenen un problema molt més greu del que es pensen.
Sí, no.
És a dir, col·lapsarà el país. Col·lapsarà el país. I aquest és el problema que tenen, és que surten a la carrera i peguen foc als cotxes en seguida.
Sí, no tenen pas manies.
Que no és... Que això de les camisetes grogues, sí. Això va ser un anunci en el que serà la reacció quan treien els ajuts socials i quan pugen els impostos, perquè no n'hi ha més alternatives.
Bueno, és que la fugida una miqueta endavant que ha fet el govern francès, encara que bueno, indirectament ens repercuteix, perquè no descuidem que el president francès és com príncep del Principat, ha sigut congelar la reforma de les pensions que havien fet, però clar, quan arribi el termini, qui agafa la patata calenta per solventar el problema? O sigui que és desplaçar el problema a un calendari d'aquí any i mig vista.
Sí, és deixar-ho al que vingui al darrere, no?
Sí.
Pelota.
Sí. Ja ho solucionarà, no? Ja ho solucionarà algú altre.
Xutes el valor que va avant, ja en veurem.
No puc entendre, tampoc, l'actuació del Macron. No ho puc entendre.
Bueno, és una partida d'escacs que no estem convidats, per dir-ho així, potser.
No, però ahir... d'opinar sí que podem opinar.
Sí, no, això sí.
Ahir entrava a la presó l'expresident.
El dia 21.
No l'havien...
L'han notificat ahir quin dia entrava, que és el 21 d'octubre.
Jo crec que s'havia lliurat d'entrar perquè Macron tenia el president de la República... té la possibilitat de...
Ahir li van comunicar.
Ahir li van comunicar
que entrava la persona, que se prepara, que es prepara els trastos, que
prepara la maleta.
El dia 21 cap a la Garjola.
Bueno, hi ha hagut delegació, parlant de París, ja que estem d'altre cantó, i de França, hi han hagut condecoracions a l'Elisi per a excaps de govern i cap de govern. Hi ha hagut la senyora Sunyer, l'exsíndica, el senyor Bartomeu, el senyor Vives, el senyor Pintat i el senyor Espot. Bueno, han rebut la Legió d'Honor, que es diu. Sembla una miqueta una reciprocitat, una miqueta, quan vingui el senyor Macron, que tenia que venir aquesta setmana. Sí. No serà el cas. Que el condecoràvem també de la Creu de Set Braços.
Sí.
És un protocol, no? Per dir-ho així.
Jo crec que sí.
Són actes protocolaris, sí. No li veig... gaire més.
El pati de col·le en canvi de cromos, no? Per d'una manera.
Sí. Bueno, sí, la festa que sigui dels dos costats, que no siga només per un
costat. Que tots estiguem contents.
Efectivament. No li han fet també a l'ex-bisbe?
Sí, el senyor Vives, sí, correcte.
És igual.
Sí, són relacions cordials diplomàtiques,
El senyor Vives l'han donat dos, considerant. Dos, no? La de França i la nostra.
Correcte.
L'han donat dos. Perquè es vagi
en té dos per la col·lecció.
Perquè es vegi que en té.
Ja està.
Bueno, són esdeveniments que passen i de bona relació, i millor que les tinguem de bona relació.
Sí.
Ara, parlant de relació i d'exigències, bé, ho comentàvem ahir també a la tertúlia, i ho volia que també comentar amb vosaltres, la llei de nacionalitat es vol fer més exigent. Vosaltres, com ho veieu, a nivell de comportament ciutadà, penes, perquè evidentment un nouvingut ja es controla, per dir-ho així, però una persona que porta 20 anys i que vol accedir a la nacionalitat, amb el problema afegit, que també ens hem trobat, de les persones que no poden refugiar la nacionalitat en origen, que això també és una cosa que està en contra del que marca la, sí, sí, la llei, no? Aleshores, a partir d'aquí dius, com ho fem?
Pues sí. malament com sempre. Malament com sempre.
Clar, és que...
Ja tenim 20 anys, ja és un problema. Si a sobre poses més
estàs posant cada vegada més condicionants.
I a part d'això, el que vol, el que té que pot arribar a voler ser andorrà, i en les dificultats que n'hi ha, damunt li fas que no tinga la seva nacionalitat, perdre la seva nacionalitat, renunciar a la seva nacionalitat, i a sobre, pues, alegries no tens moltes, alegries no tens moltes, i ara que no tenim diferències, perquè és d'alguna sí, manera o altra, ja tens tots els drets, entre cometes, com si fores andorrà, però molta vegada la gent no li surt a compte.
Sí, tret del dret a vot,
ja està, aquest...
poca cosa més. Abans...
I aquest han perdut el camí, perquè si és andorrà o has sigut andorrà o tens els pares andorrans i encara tens aquesta estigma, aquesta clavada al cor de que continuem fent política i si no parles de política no sabem els andorrans de què parlar, pues això la gent de fora no entén, no ha participat, no l'ha fet participar, no, el veu tan lluny, després de 20 anys aquí que no l'has deixat, ja veu un tan lluny que diu, per votar, què més dona, no? I això és un problema per nosaltres a la llarga, perquè integrar és la base fonamental del desenvolupament del país, i si no són capaços d'integrar aquesta gent, que és la meitat són d'aquestos,
Hi ha més de la meitat.
Més de la meitat.
I això comporta també un altre problema, que és que tu pots tenir un govern només amb molts poquets vots, no? Per una banda és això, per l'altra banda evidentment tal com està Andorra actualment, que hi ha més persones que venen de fora, sobretot persones que venen perquè es volen pagar aquí els seus impostos, que em sembla molt bé, però això de cara en el nostre país potser hi ha coses positives, no sé quines, però hi ha coses també negatives, no? Una l'andorranització, que fa molts anys que es va posar sobre la taula, el de l'andorranització, com es feia. Vam pensar que en una escola, l'escola andorrana, seria un mètode per andorranitzar. Però clar, si els mestres que venen no són tampoc d'Andorra, l'andorranització, encara que hi hagi les classes d'institucions andorranes, etc., l'andorranització no és l'andorranització, no és els llibres, l'andorranització
és la cultura que tu tens a casa també, clar.
O sigui, la cultura que nosaltres, bueno, jo vaig néixer aquí i els meus pares eren d'aquí, sí, d'Andorra i tot el que tu vulguis, però recordo que l'andorranització es feia molt fàcilment al carrer, jugant i parlant amb les padrines. Sí, sí, això era l'andorranització, sí, sí. La cultura.
Si tu tens la família a casa, que han tingut 20 anys de marginació, que no han comptat en ells per res,
no, era
ni
així,
li han preguntat, o sigui, dic jo la gent que ha vingut de fora.
Sí, la gent que ha vingut de fora.
Des del punt de vista de política i participació en la vida andorrana, aquí el que fem és el fred i la muntanya, pues cada un, en tu casa o en la mia. Però de socialització no tenim molta tampoc. I aquest cercle de socialització, els andorrans sempre han fet la seva, han fet un rogle, també.
Sí, és cultural.
Per defensar-se, sí, ho entenc.
Sí. I també és normal, perquè que si hi ha més persones, per exemple, en un moment determinat, que espanyoles que venen aquí i tal, és normal que s'ajuntin amb aquelles persones que tenen la mateixa cultura que tu. I això passa a tot arreu.
Sí.
Aquesta són els problemes que jo sempre he vist, no? com? Això és, evidentment que es passa per l'escola, perquè el nen aquell que ha començat a l'escola des que tenia 3 anyets, sí, sí. No et preocupis, que aquell nano
ja entraran. Sí, ja entra, perquè després anirà a activitats, perquè exactament. Després doncs, bueno, els amics, les amigues... Però sí que és veritat que jo penso que això fa molt el que hi ha a casa també, o el com es viu des de casa, per molt que hagis vingut de fora.
Clar.
Si tu et vols integrar al país, doncs participes sí. en activitats culturals, parles l'idioma del país on sí. estàs, sí. Vull dir, que no només és l'escola, sinó que és bueno, i que els nens també això ho vegin.
Però si tens els teus amics que són del mateix sí, lloc sí, sí, que sí. tu, ja no aniràs.
Ho dificulta.
Per què? Perquè hi ha una gran quantitat. Això funciona quan pues, ja la majoria són d'aquí sí. i ve una Era. Gent de fora. Sí. Llavors sí. funciona molt bé.
Sí. Sí, ho veus enseguida. Tu vas a Madrid i en 4 dies tens amics. Vas a Barcelona
no, però jo no
i et costa 4 anys. I vas no, a Andorra i et costa 20.
No, jo no crec que sigui... Això és un tòpic, no? No crec que sigui així, perquè t'ho dic, perquè quan jo era petita hi havia aquí pues, persones que eren els refugiats, que venien d'on sí. sigui. Aquesta gent... jo els recordo i eren fantàstics i estaven integrats, puc dir que estaven integrats perquè no era ja tota la família, sinó que eren persones individuals, no? I la veritat aprenies molt d'aquelles persones, jo perquè com que sempre estava, els meus pares treballaven i jo estava pues, amb els padrins i jo m'ho passava molt bé escoltant totes aquelles històries que explicaven i hi havia aquesta comunió, hi havia aquesta manera de descobrir el país, d'anar a la muntanya, d'anar amb els jeeps de la Segona Guerra Mundial, anaves a i la veritat era la integració ja la veies.
El número de persones era més petit i era més fàcil integrar. Clar. Ara quan el número és molt gran
sí, és el que diu l'Elisa, al final si tu com a col·lectiu X d'on sigui, no posarem nacionalitats, arribes en un país que trobes que hi ha un grup col·lectiu de la teva mateixa, del teu mateix origen, doncs evidentment empatitzes amb aquest i és amb qui et faràs perquè et puguin obrir el camí una mica per conèixer el país, no? D'escolta, això aquí com es fa, digue'm, explica'm, i al final t'acabes tancant amb aquest mateix grup de persones. Per tant, doncs, bueno, s'entén, no?, la diferència d'uns anys enrere al que passa ara.
Clar. Fixa't els nanos que se'n van estudiar a fora. Vale. Si els nens d'Andorra es troben a Madrid, a Barcelona o a París, t'asseguro que es formen el grup dels nanos andorrans que estan estudiant a Barcelona, a París sí.
No ho tinc tan clar, no? Jo l'experiència que tinc és tot el contrari que em diu he descobert la meva vida a Barcelona.
també n'hi ha.
I no és en els andorrans, eh?
No, però sóc anònim. Sóc anònim. No em coneix ningú.
Sí.
Però es troben, o sigui...
Sí, s'acaben trobant.
Són dos o tres que diuen que bé que estem.
S'acaben trobant. Però també això passa, per exemple, el primer any que marxen a estudiar, que evidentment necessiten aquest recolzament, clar. Perquè és un canvi molt bèstia, i el segon any ja va cadascú per la seva.
També. Ja no vol anar a la residència, ja vol muntar-se el pis amb els amics, ja es nota enseguida.
Sí, sí.
S'ha obert el panorama
clar, i soc, ja és... com diu Ruth, soc anònim. Això és molt
exacte, és que això és, però això t'ho diuen molts nanos, et diuen, ostres, que clar, no em coneix ningú. I vaig pel carrer i no em coneix ningú.
Clar, és una vessant que té dos parts, diguem, una bona i una dolenta, no? Per sí, certes sí. coses, per una cosa bona i per l'altra, bueno, pues, no és que tens un control, però tens que tenir una compostura, diguem, societal, per dir-ho
així. Sí, bueno, són canvis i tots hi hem passat, eh? Vull dir que tots hem hagut de marxar de casa a estudiar on sigui i ja està, i bé que estem.
Sí, i són experiències, per dir-ho així. Ruth Ponce, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per convidar-me.
Elisa Moixella, gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Toni Minares, merci per la teva presència.
S'han defensat bé, eh?
Sí.
Dos a un s'han defensat bé. Gràcies de tot.
A vosaltres. Ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.